La crisi migratòria centra un dia més l'actualitat, que aquí a les Illes comparteix protagonisme amb el turisme i la seva petjada. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Neus López.
L'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de persones migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals. La investigació ja ha entrat de ple en el debat polític. El Partit Popular exigeix explicacions al govern i reclama eleccions, mentre Ceuta demana ajuda urgent a la resta de comunitats per fer front a una situació que qualifica de caòtica. A milers de persones encara als carrers i més d'un miler de menors sense referents. I, mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis. Tot d'una en parlarem en directe amb David Abril, professor de Sociologia de l'UIB i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Però avui, dimarts, 5 d'agost, hi ha més titulars. Que ara vos avançam amb Maria Eugènia Quecles i que tornen a posar en el punt de mira les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Bon vespre.
Bon vespre. Unes 25 persones denunciaran als jutjats unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Evalejo, no s'haurien d'haver produït.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
I operació policial al barri Palmasà de la Soledat.
Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia i han detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en roca.
I en qüestió de violència de gènere i en l'àmbit estatal, ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades a Guàrdia.
La mort del jove de 20 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindicals de Comissions al grup AENA.
Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull una missa solemne amb honor a la patrona. D'aquí dues hores, l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
I en els esports, el Mallorca s'enfrontarà en poc menys de dues hores al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre, tot està llest, som molts, perquè quan siguin les 9 del vespre se celebri l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. El Mallorca jugarà contra el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha aterrat a l'illa avui migdia i que es presenta amb únicament 5 jugadors habituals als 11 del tècnic asturià. Per tant, no veurem sobre la gespa de som molts, ni Dembélé, Fabián, Vitinha, Hakimi, ni Nuno Mendes, entre d'altres. El partit, però, el podreu seguir en directe i Betres Ràdio serà a partir de les 8. El Mallorca, que per cert ha confirmat la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense fins a final de temporada. Pel que fa a la primera federació, l'Eau d'Eivissa ha guanyat avui per 3-1 a l'Elx Il·licità en el seu primer partit de la pretemporada, i en ciclisme, Enric Mas ha pujat al podi a la segona etapa de la Vuelta a Burgos. L'artenenc ha arribat segon a 2 segons del líder.
I, valdament, el partit és a les 8. Marta, tornarem a escoltar aquí passades les 7:30. moment ara de conèixer que ens depararan les pròximes hores el temps. Per això el nostre expert meteoròleg Dani Capó ens explica, perquè pluja, sol, una mica de tot per mi. Dani, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, avui hem tornat a tenir qualque ruixadet a punts d'interior de Mallorca, fins a 6 litres per metre quadrat. No han estat tan intensos com ahir, però s'han arribat a produir. I en vista demà podríem tornar a repetir jugada. Demà podem tornar a viure hores, en general, de cel bastant destapat, amb el pas de qualque treball de Nígul, però amb aquest matí és una altra vegada de l'interior de Mallorca. Aquestes zones poden tornar a viure el creixement de Níguls d'evolució cap a migdia, primeres hores del capvespre, i de bell nou podem tornar a veure descarregar precipitacions que poden ser localment moderades i puntualment també acompanyades d'empesta. Per tant, contrastos els que poden tornar a viure en vista de mar, sobretot a punts d'interior de Mallorca. Temperatures sense canvis importants i vent que pot bufar intervals moderats de tramuntana a Menorca, on la situació marítima anirà una mica més moguda a la costa nord, a la resta, més tranquil·litat en general.
Idò, gràcies, Dani. Una miqueta de tot. Demà ens ho tornes a explicar aquí, l'informatiu vespre. Aquest informatiu és possible gràcies a la feina de Clàudia Mallia, Maria Eugènia Quecles, Victòria Morell i Lluís Fortesa, que és el control tècnic. Començam.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Us ho venim explicant. L'Audiència Nacional demana a la Guàrdia Civil si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants. Això va ser dijous passat.
La magistrada Maria Tardón, en una providència, també sol·licita informació sobre el dispositiu desplegat al territori, com també determinar la causa i data de la defunció de les persones mortes. Pel que fa als supervivents, vol saber-ne la identitat i les dades de localització que s'hagin pogut recaptar.
La investigació s'ha iniciat arran d'una denúncia del partit Justitia Europa que demanava al tribunal que investigués els delictes contra la seguretat de l'Estat, contra la nació i d'afavoriment de la immigració il·legal i tràfic de persones, organització criminal i omissió del deure de perseguir delictes.
Recorden que unes 72.000 persones, de les quals 70.000 ja se n'han tornat, varen entrar massivament dijous passat a Ceuta a través de l'espigó del Tarajal, a la frontera amb el Marroc, una acció que li ha costat la vida al manco a 75 persones, segons dades del govern central.
I davant tot el combat polític està a mig gas, però automàticament el Partit Popular ha sortit a l'atac.
El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, diu que si es confirmassin les sospites de l'Audiència Nacional seria molt greu, perquè significaria que el govern central hauria denegat l'auxili als ceutins.
Si el gobierno lo sabía y el presidente Vivas les había informado, es evidente que ha habido una denegación de auxilio a una comunidad autónoma. Es evidente que el gobierno de España dejó solos a 85.000 ceutíes, a 85.000 españoles, poniendo en riesgo su propia seguridad. Y si esto es así, estamos ante una cuestión francamente grave.
Tellado separa les investigacions judicials de les polítiques. En aquest cas, reclama eleccions.
Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el gobierno de la nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
En una entrevista de televisió espanyola, Vives s'ha mostrat, com escoltàveu, molt preocupat, sobretot pel futur dels 1.100 menors migrants. Això quan, paral·lelament, Ceuta demana ajuda a la resta de l'Estat per fer front a la crisi migratòria, que encara no ha permès a la ciutat autònoma tornar a la normalitat. El president, Joan Jesús Vives, com dèiem, assegura que la situació ara mateix és caòtica, insostenible, i calcula que hi ha d'haver 6.000 persones pels carrers sense saber que fer. Per tot això ha fet una crida a la solidaritat de la resta de regions i ha mostrat el seu suport a la reforma de la llei d'estrangeria per redistribuir-les de manera vinculant. Aquestes eren les paraules de Vives, del Partit Popular, després que la seva formació i les comunitats autònomes governades per aquest partit i Vox, com Castella i Lleó, Extremadura o Aragó, ja hagin anunciat el seu rebuig acollir els menors.
Però, a diferència del primer repartiment de menors sense tutors que va provocar el trencament de pactes entre el PP i Vox, aquesta vegada no és voluntari, s'ha de complir per llei. Per aquest motiu, el vicepresident extremeny, responsable d'Afers Socials i de Vox, Òscar Fernández Calle, puntualitza que s'hi oposaran sense travessar la barrera de la il·legalitat.
Nosotros nos vamos a oponer por tierra, mar y aire a ese reparto y vamos a utilizar todos los medios políticos y todos los medios administrativos e incluso jurídicos, como ya hemos empezado a hacer en Extremadura, para que ese reparto no nos afecte y no venga ningún inmigrante ilegal, ningún menor, en este caso de lo que estamos hablando, a Extremadura. Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance.
El PP estatal ha suavitzat el posicionament inicial. No rebutja de ple el repartiment d'aquests menors que no pot assumir Ceuta, però reclama que sigui l'Estat que agafi les regnes d'una situació tan extrema. És, d'alguna manera, el posicionament de la consellera d'Infància valenciana, Elena Albalat. No s'hi nega d'entrada, però vol abans un compromís ministerial per finançar correctament aquest repartiment.
Ja som una comunitat acogedora con todas las personas que vienen. Por eso tenemos los centros colapsados, porque aparte de los repartos que hace el gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con patera, sobre todo a la zona de Alicante. Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
Aquí, a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida, ja que, recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa a les Illes.
De fet, la xarxa de protecció està totalment saturada. Explica que ara mateix s'atenen 860 menors migrants, més del doble de la capacitat ordinària de 434 places que el Ministeri fixa per a les Balears. I un apunt polític a tenir en compte. Junts, que no governa, però es clau en el Congrés, ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya. I una cita demà es durà aquesta qüestió a l'Eurocambra.
I, mentrestant, quina és la darrera hora aquí a les Illes? I han arribat 4 noves embarcacions amb una seixantena de persones. La darrera ha estat aquesta nit passada. Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 26 persones d'origen subsaharià a prop del sud-est de Mallorca.
Tot això després dels 2 greus incidents ocorreguts a Mallorca i Cabrera, on han perdut la vida de 9 persones, i del rescat d'una quinzena de migrants al sud-est d'Eivissa. De fet, ha estat un inici de setmana intens pel que fa al nombre d'arribades. Dilluns, 90 persones més van ser rescatades mentre intentaven arribar a les costes de les Balears. 4 romanen hospitalitzades, recuperant-se de l'esgotament de la travessia.
I 3 embarcacions de salvament marítim continuen hores d'ara en la recerca d'una desena de persones migrants que romanen desaparegudes.
Anaven a bord de l'embarcació localitzada a prop de Cabrera, amb 9 persones a bord, 2 de les quals sense vida, i en què suposadament viatjaven 29 persones. Salvament Marítim diu que la bona mà seria una de les raons que han pres les màfies a sortir amb aquestes barques des d'Algèria cap a les Balears. Segons dades de la Delegació de Govern de l'Estat a les Illes Balears, enguany han arribat a l'arxipèlag més de 200 embarcacions amb poc més de 4.000 persones en situació irregular.
La ruta migratòria entre Algèria i les Balears continua, per tant, com escoltau, deixant arribades, però també naufragis, persones desaparegudes i víctimes mortals. En només 2 dies s'han localitzat diverses embarcacions, com vos explicam, mentre Salvament Marítim manté obertes diferents operacions de recerca. Per analitzar què hi ha al darrere d'aquestes xifres, les causes d'aquest augment d'arribades i els reptes que planteja aquesta situació, saludam ara David Abril, professor de Sociologia de la Universitat de les Illes i membre de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània. Senyor Abril, bon vespre i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon vespre.
En les darreres hores han tornat a veure arribades, persones desaparegudes i víctimes mortals. Enguany ja han arribat més de 4.000 persones a les illes. Però anem al bessó. Quins factors expliquen que aquesta ruta continuï activa malgrat els riscos que comporta?
Sí, a veure, jo crec que tant a Ceuta i el que hem pogut veure aquests dies, on ja van també d'haver 140 persones mortes com a Balears, tant en les persones que s'han rescatat com en les que no s'han pogut rescatar, crec que som davant, novament, d'una demostració d'una política de fronteres que a nivell europeu no està funcionant. I no està funcionant, primer de tot, perquè se suposa que l'objectiu d'aquesta política és que no hi passi gent per les fronteres, i evidentment la gent traspassa aquestes fronteres, però sobretot, i des d'una perspectiva de drets humans que s'ha defensant des de l'Observatori de Migracions, perquè no hauria de succeir ni una sola mort. Més enllà de que la gent passi o no passi la frontera, que aquesta frontera sigui més alta o més baixa, sobretot no hauria de morir ningú. No? I també és un fracàs perquè les Balears també som un poc la demostració de que això no funciona, perquè el gruix de la immigració no és la immigració que arriba en pastera. La immigració que arriba en pastera, si poses focus mediàtic i polític i també en termes discursius, però és una migració, volem recordar de l'Observatori de Migracions, és una migració en trànsit, és una migració que passa per aquí però que no queda aquí, però sí que hi queda molta gent que arriba per altres vies, per altres fronteres, que no és per aquesta arribada via marítima irregular.
Vostè ho acaba de dir, política de fronteres i drets humans. El debat polític torna a centrar-se en el control de fronteres i el repartiment de persones migrants, però des de la seva experiència, i per això que explicava ara, quines mesures considera prioritàries perquè la resposta sigui alhora efectiva des del punt de vista de la gestió i respectuosa amb aquests drets humans?
A veure, jo distingiria entre política de fronteres, que efectivament existeix una política de fronteres a nivell europeu, una política de fronteres que ja veiem que no funciona, que està externalitzada en Frontex, que és un dels organismes que més ha crescut en pressupost la darrera dècada, ara mateix té un pressupost d'un 1.200 milions d'euros. Els informes de Frontex són públics i darrerament s'apela molt a Frontex, però qualsevol que pugui consultar els informes de Frontex, inclòs el darrer de l'any passat que està públic a la seva pàgina web, pel que respecta a la Mediterrània Occidental, ni tan sols esmenta la ruta de Balears. No? Tot i que és una ruta consolidada des de fa segles i especialment en aquest darrer moment de la història d'Algèria cap a Balears. No? Per tant, aquesta política de fronteres no funciona i s'ha de revisar. I després, per una altra banda, tindrien les polítiques d'immigració o de migracions que depenen de cada estat i de cada administració que tingui competències en la matèria. No? I jo crec que també les administracions locals, insulars, autonòmiques tenen possibilitat de fer coses i s'haurien de fer coses per garantir una acollida humanitària, que això, insisteix, que és més competència estatal perquè respecta la política de fronteres i hauria de ser una acollida basada en drets humans, però en relació a la gent que arriba aquí i que arriba o queda en situació irregular o no, perquè també hi ha molta gent que migra de forma regular, per exemple, ciutadans i ciutadanes que venen d'altres països europeus, no hi ha unes polítiques que treballin l'acollida en tots els sentits, lingüística, cultural, de donar a conèixer la societat de referència, etcètera, etcètera, i la convivència, que jo crec que és un desig de qualsevol societat moderna, democràtica, justa, no molt ben donada de forma automàtica. S'ha de treballar, no? I amb això haurien de consistir les polítiques de migracions que no existeixen. Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que és una, hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
Ha parlat vostè de ruta consolidada i també del paper de política estatal, uns temes que sí que s'han tractat de manera continuada aquí a les illes, però ara li volia fer una darrera pregunta de perfil, com dèiem, també més humanitari. Precisament és aquesta la pregunta que li vull fer. Quin perfil tenen avui les persones que arriben a Balears i què hi ha darrere, que els empeny també a assumir un viatge tan perillós?
Sí, a veure, aquí voldria dir un parell de coses. Primer de tot, que la ruta algeriana està més que consolidada, bàsicament perquè, evidentment, Algèria i tot el Magreb hi ha necessitats, però també perquè altres rutes estan, diguem-ne, capades. La ruta canària, que sobretot acolla immigració senegalesa i subsahariana, ha estat bastant frenada en els darrers dos anys, però especialment en el darrer any, i la ruta de Marroc, tothom recorda fa anys totes les pasteres que travessaven l'estret, aquesta ruta també està pràcticament capada. La gent ha de sortir per qualsevol banda. Si mirant cap a l'est, tenim el Mediterrani central amb Itàlia, amb acords bastant dubtosos també a través de Frontex en Líbia, que el que fa és interceptar les pasteres, a vegades enfonsar-les i a vegades detectar immigrants en frontera i enviar-los i abandonar-los en el desert, que jo crec que és una política totalment contrària als drets humans. Dit això, evidentment, la gent que arriba en pastera és gent que té necessitats. També és vera que emigra en qualsevol condició qui té més possibilitats d'emigrar. La gent que arriba en pastera a Balears han anat canviant una mica els perfils. De 2021, que és quan va començar a créixer aquesta ruta, eren sobretot joves algerians, homos, no? D'entre 18 i 20 i pico, 30 anys màxim, i aquesta ruta s'ha anat, diguem, o la composició d'aquestes pasteres s'ha anat diversificant. Venen d'Algèria, però igual que hem vist amb algunes imatges de Ceuta aquests dies, també hi ha molta gent de l'Àfrica subsahariana, fins i tot molta gent, seria el grup, diguem-ne, majoritari en aquest moment, de Sabanya d'Àfrica, fins i tot de Somàlia, que està a d'haver 8.000 quilòmetres de Mallorca o de Balears, si ho pensam bé, no? Quin trajecte ha hagut de fer tota aquesta gent que ha travessat el Sahel, que ha travessat deserts, ha passat 1.000 penúries i violències de tota mena, i en el final venir d'Algèria a Balears és com la darrera passa d'un trànsit que a vegades ha pogut durar anys, no? Per tant, allò que mos pot pareixer d'en fora, com de sentit comú, de dir, com així s'embarquen, no? Amb un mòbil i amb una barca on només hi cap molt poca gent i en cap tipus de seguretat. Però quan tu em penses tot el que ha passat a aquesta gent per poder arribar a agafar aquesta embarcació, és més fàcil trobar l'explicació.
Idò, senyor Gabriel, gràcies per aquesta fotografia i per posar ànima en aquest drama humanitari.
Vinga, moltes gràcies a vosaltres. Bon vespre.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Canviem de qüestió, encetam la plana del turisme, perquè unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma. Hi haurà una demanda col·lectiva i d'altres seran individuals. Tampoc no es descarten prendre accions judicials contra els responsables polítics.
Ara, Menys Turisme, Més Vida i Alerta Solidària recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar els agents implicats i elaborar les denúncies. Els organitzadors de la protesta creuen que el nombre de manifestants agredits supera els 25, però, de moment, se centren en aquests casos. 15 varen haver de menester atenció mèdica i una dona va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral causada pels cops que va rebre el cap.
Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me, de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'esquena i em va pegar una porrada jo.
I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
Unes agressions que afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
I tot això després que aquesta setmana un grup de joves prengués una de les cales d'Illetes per denunciar la privatització per part d'un hotel de la cadena Melià. Més per Mallorca ha exposat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. És la diputada Maria Ramon.
Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
També avui s'han fet públiques les pintades antiturístiques aparegudes al veler encallat des del mes de gener a la costa de Son Servera amb el missatge "Tourist, go home".
Els propietaris de l'embarcació de 28 metres d'eslora han venut el veler a un grup inversor que ara tramita l'operació per dur-lo a port.
I amb aquest clima tens darrere fons, aquest dissabte a Sóller hi ha convocada una nova manifestació contra la saturació turística. Serà la primera després de la del diumenge 26 que va ajuntar 75.000 persones, segons l'organització, 25.000 segons la delegació del govern.
Aquest 8 d'agost, la plataforma Menys Turisme, Més Vida i el moviment Jove Sóller habilitaran transport col·lectiu i promouran el cotxe compartit per facilitar l'assistència a la protesta, que també es preveu multitudinària. Jaume Pujol és un dels portaveus de Menys Turisme, Més Vida.
Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant una protesta pacífica com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
I mentre les entitats proteccionistes GOP i Terra Ferida pitgen per reunir-se amb el govern, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha assegurat que tard o d'hora aquestes trobades es faran.
Bauçà insisteix en la política de contenció que du a terme el govern, més dura ha dit que la legislatura passada, així tot, es posiciona contra el decreixement.
La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma una responsabilitat patrimonial astronòmica que la nostra manera de governar no mos permet, fer-ho.
El president d'Edsel Tour, Joan Orti, que encapçala prop de 30 companyies importants del sector turístic d'Espanya, com aerolínies, cadenes hoteleres i grans agències de viatge, considera que s'han d'explicar les bonances del turisme per contrarrestar la turismofòbia. Per això ha engegat la campanya Turisme que suma, a la que ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Encetar amb la crònica negra Eivissa perquè la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava dins el canapè del llit de la víctima.
Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat, després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no era al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima, van trobar el presumpte agressor dins el canapè del llit i el van detenir.
I ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
L'home, que havia estat apartat del servei, va rompre el quarter i altres companys van disparar-li per intentar aturar-lo. La dona constava dins el sistema Biogen i el cas s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
I operació policial al barri Palmesà de la Soledat.
Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. L'habitatge estava preparat com un búnquer, amb portes blindades, càmeres de vigilància i un sistema de desguàs per intentar desfer-se de la droga. L'operació s'ha saldat amb un detingut i la intervenció de prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en roca.
I a Eivissa, la Guàrdia Civil investiga un home de 34 anys pel greu maltractament animal que haurien patit 5 podencs eivissencs.
La investigació es va posar en marxa després de la denúncia d'un ciutadà que alertava de la situació d'abandonament que patien uns cans a una finca de Sant Josep de sa Talaia. Agent del Seprona es van desplaçar fins allà a finals de juliol i trobaren un dels animals sense vida. Els altres 4 estaven vius, però en un estat deplorable, en signes evidents de desnutrició i deshidratació.
I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Maó ha obtingut la màxima certificació internacional en igualtat de gènere. L'associació For Gender Seal ha atorgat al consistori maonès el nivell Can Davanter. Es tracta del màxim reconeixement a la integració transversal i transformadora de la perspectiva de gènere en la gestió municipal.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7 i les darreres arribades a les Balears tornen a obrir el debat sobre les polítiques migratòries europees. Des de l'Observatori de Migracions a la Mediterrània, el professor de Sociologia de l'UIB, David Abril, considera que el model actual de control de fronteres ha fracassat perquè continua deixant morts a la Mediterrània.
També recorda que la ruta entre Algèria i les Balears ja és una realitat consolidada, malgrat que assegura continua sense tenir el protagonisme que mereix en les estratègies europees de vigilància. Abril, a diferència d'altres qüestions, diu que les polítiques de control de fronteres impulsades des de la Unió Europea a través de Frontex, de les polítiques d'acollida, on considera que les administracions autonòmiques encara tenen marge per impulsar una resposta més humanitària.
Se parla molt de la política de fronteres, que no funciona, però respecte a les polítiques de migracions, que haurien de ser importantíssimes per una comunitat com la nostra, on una de cada quatre persones ha nascut a un altre país, crec que és una, hauria de ser una de les línies prioritàries per treballar per part de qualsevol administració.
I l'Audiència Nacional investiga si la Guàrdia Civil va rebre un avís previ abans de l'entrada massiva de migrants a Ceuta i reclama informació sobre el dispositiu desplegat, els supervivents i les víctimes mortals.
I mentrestant, la ruta migratòria cap a les Balears continua sense treva. Aquesta nit s'han rescatat 26 persones al sud-est de Mallorca. Tres embarcacions de salvament marítim continuen cercant una desena de desapareguts després dels darrers naufragis.
I unes 25 persones denunciaran als jutjats les càrregues policials de la manifestació contra la massificació turística de dia 26 de juliol a Palma.
Unes agressions que, segons afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvaro Herbalejo, no s'haurien d'haver produït.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
Pel que fa a la saturació turística, el conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern. Més dur ha dit que la legislatura passada, així tot, es posiciona contra el decreixement.
La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a cancel·lar places turístiques, a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma una responsabilitat patrimonial astronòmica que la nostra manera de governar no mos permet fer-ho.
I operació policial al barri Palmesar de la Soledat.
Els agents han desarticulat un punt de droga que funcionava les 24 hores del dia. Hi ha un detingut i s'han intervingut prop de 5.000 euros, diverses bàscules i 60 grans de cocaïna en rama.
I a l'àmbit estatal ha mort el guàrdia civil que ha assassinat a trets la seva exparella, també agent del cos Astúries.
L'home, que havia estat apartat del servei, va irrompre el quarter i altres companys van disparar-la per intentar aturar-la. La dona constava al sistema Biogen i el CAT s'investiga com a violència de gènere. Si es confirma, serien 34 les dones assassinades enguany.
I la mort del jove de 24 anys atropellat per un taxi als accessos de l'aeroport de Menorca ha reobert el debat sobre la seguretat de la zona.
La policia judicial investiga els fets i Comissions Obreres reclama mesures urgents. Ramon Carreras és el delegat sindical de Comissions al grup AENA.
Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
I la ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus.
Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral acull la missa solemne amb honor a la patrona i d'aquí una hora i mitja l'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat Eladio Merino rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
7 i 34 minuts, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Marta Sampas.
Estiu i bona part dels companys d'esports són aquí perquè el Mallorca s'enfrontarà en poc menys d'una hora i mitja al PSG. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre, tot està llest. Som molts perquè quan siguin les 9 es celebri l'edició 48 del Trofeu Ciutat de Palma. El conjunt vermell s'enfrontarà al PSG, el vigent bicampió d'Europa. L'estadi mallorquinista, a Som Moix, ja hi ha Toni Fuster. Bon vespre, Toni.
Com anar? Molt bon vespre. Efectivament, ja tot en marxa amb els preparatius previs a una presentació que començarà a les 8 i mitja amb IB3 Televisió en directe, amb un terreny de joc en perfectes condicions i amb una calorada excepcional. Amb 29 graus de temperatura i amb molt d'ambient ja en els exteriors d'aquest estadi per veure aquest Mallorca-PSG en el trofeu Ciutat de Palma. Però hem de començar amb aquesta notícia de darrera hora, la cessió de Javier Olaizola a l'Eldense. El Real Mallorca i el club alacantí han arribat a un acord per la cessió del defensa central de 19 anys fins a final de temporada. Curiosament, el Mallorca visitarà l'Eldense a la quarta jornada de Lliga, a l'estadi Pepico Amat. A tot això, el Mallorca, com dèiem, a les 9, jugarà el quart partit de la pretemporada contra un Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ja d'aquí ja ha arribat, i avui migdia ho feia arribant a Palma, només 11 jugadors del primer equip, dels quals 3 són porters. S'han concentrat el Valparaíso. El georgià Baraskelia és el futbolista més conegut, juntament amb el central Pacho i el mig ofensiu Dro Fernández del porter Lucas Chevalier. 12 jugadors són del filial, s'han quedat a parir 10 de les seves grans estrelles. I en el Mallorca, compta els seus partits de pretemporada amb victòries, 3-3, recordeu? Esperant veure avui en directe les 6 noves incorporacions, el porter Nautenas i el jugador de camp Alex Sala, Antonio Roca, Adrián Fuentes, Sumajoro i Arnau Puigmal. Aquest darrer no jugarà. No jugarà juntament amb Mojica i amb els altres lesionats perquè encara no s'ha recuperat de la lesió. També els jugadors del filial que fan la pretemporada amb el primer equip, algun d'ells seran per aquí. Arbitrarà Víctor García Verdura, àrbitre de 31 anys del Comitè Català. El partit, en teoria, el dia de dirigir l'àrbitre ascendit, el mallorquí de primera divisió, Lluís Bestar, però està lesionat i, per tant, com en Mateu Busquets-Ferrer, en aquest cas també un altre àrbitre internacional està dirigint un partit en aquesta hora, en aquests mateixos moments també un partit a fora, per tant no pot estar aquí i han hagut d'anar a cercar, com dic, un àrbitre del Comitè Català. A partir de les 8 voleu comptar amb tot aquí Esport 3 en joc i Betel Ràdio, aquest trofeu internacional de futbol Ciutat de Palma, amb molta expectació sobretot per veure aquestes cares noves dels futbolistes del Real Mallorca.
Més futbol. Pel que fa a la primera federació, l'UD Eivissa ha guanyat el primer amistós de la pretemporada. Victòria per 3-1 des de Raúl Llona davant l'Elxi Licità. I pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha recuperat en guany un dels seus davanters clau. Florin Andone ha tornat als terrenys de joc després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant mesos. I ha tornat amb força en el darrer amistós contra el Santanyí. Andone va marcar un hat-trick. El romanès diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor, me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada, ojalá puedan ser todos y llegar de la mejor forma posible a la liga.
Més assumptes, la Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les Illes. Noms com els exmallorquinistes Brandon Thomas i Pau Cendrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondro, són alguns dels exemples. El president de la Federació, Jordi Orrach, ha parlat dels motius d'aquest homenatge.
motiu és clar i palpable. Dir, això en la federació de futbol l'havien de vestir de qualque manera, justament l'any de centenari, hem de reconèixer tot el bé que s'ha fet a Balears el futbol durant moltíssims anys, i aquí a la federació no hi havia aquest espai per aquesta gent. Per tant, crec que és una fita important per nosaltres dins del centenari.
La intenció de la federació és ampliar d'aquí a poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Catacoll i Mariona Caldentà. I també hi haurà espai per a referents del futbol sala.
Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que podrem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi haurà moltíssima gent que encara no té el seu lloc, perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants, per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
I un darrer punt en futbol, perquè el mallorquí Pablo Ramón és nou jugador del Racing de Santander. El central calvianer arriba traspassat des de l'Espanyol i firma amb el club càntabre fins al 2029. En vela, avui s'ha celebrat la segona jornada de la Copa del Rei a la Badia de Palma amb protagonisme per a la classe femenina, la Balearia Women's Cup, que ha entrat ja en acció. 15 tripulacions comencen la Copa del Rei i ho fan amb un format únic. La classe té 6 embarcacions monotipus que comparteixen els participants i que surten per tandes segons un sorteig previ. Per la mare de ciclisme, perquè Mavi García ha acabat en la posició 24 a la cinquena etapa del Tour de França celebrada avui. La mallorquina baixa així 2 posicions a la classificació general i és ara 21a. I Enric Mas ha pujat al podi, ha estat a la segona volta de la Vuelta a Burgos, l'ardenenc, ha arribat segon a 2 segons del líder. A la classificació general, Enric Mas és 5è. En bàsquet, les mallorquines Alba Torrents i Elena Puello ja s'han concentrat amb la selecció espanyola. La Vini Salamera i la Palmesana són a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez ha fet avui a la baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista serà el mes de setembre a Berlín. I en tennis, Jaume Monàs va retirar abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 del Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el mallorquí no es va presentar ahir vespre al partit contra el belga Alexander Blocks, qui ha passat automàticament a la ronda següent.
Gràcies, Marta. Vos escoltam a partir de les 8:05 amb aquest partit al Mallorca contra el PSG. Ara, fem una petita pausa, però tot d'una tornem.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set 7 i 44 minuts d'aquest 5 d'agost, de Dia de les Neus, i malauradament vos hem d'informar que una nina de 2 anys està en estat greu després d'haver-se ofegat a la piscina d'un hotel de Magaluf. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. El personal de l'establiment ha fet les primeres maniobres de suport vital fins que han arribat els serveis d'emergències. Després de ser estabilitzada, la nina està traslladada a l'hospital de Son Espases.
I les aglomeracions a la sortida d'una discoteca i la manca d'il·luminació als accessos de l'aeroport de Menorca fa temps que generen preocupació. Comissions Obreres reclama mesures urgents perquè un atropellament mortal com el de la matinada d'aquest passat dilluns no es torni a repetir, com explica Carles Marquès.
A la sortida de la discoteca, desenes de joves es llancen sobre els taxis per intentar aconseguir-ne un. Una situació que, segons denuncien, treballadors i usuaris habituals de la zona es repeteix pràcticament cada matinada. És el cas també d'unes joves que dilluns es trobaven a la mateixa discoteca. Les escoltem.
Sí que vimos mucha gente saliendo del local que se abalanzaban sobre los taxis porque no había taxis, la gente pidiendo taxis y nosotras intentando cogerlos, sí que se nos adelantaban intentando cogerlos. Fue, la verdad, que bastante terrible.
La matinada de dilluns, un taxi va passar per damunt del cos d'un jove català d'una 20 anys que havia viatjat a Menorca. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la policia judicial de la comissaria de Mou continua investigant què va passar. Comissions Obreres ha registrat un escrit adreçat a la direcció de l'aeroport. Reclamen més il·luminació, mesures per reduir la velocitat dels vehicles i un reforç de la presència policial. Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres del grup AENA.
Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
Cap dels taxistes que fan parada a l'aeroport ha volgut fer declaracions avui a IB3. La investigació continua pendent de les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport que podrien ajudar a esclarir què va passar aquella matinada.
I encara a l'illa, l'Ajuntament de Mahó reforçarà el dispositiu de seguretat de les festes de Gràcia amb més agents de policia.
Per fer front a la gran concentració de públic prevista durant els dies 7 i 8 de setembre, ha contractat per primera vegada 10 agents de la policia local procedents de Mallorca. A més, com a principal novetat tecnològica, l'operatiu disposarà d'un dron que oferirà imatges en temps real i un sistema de videovigilància perimetral a la plaça de la Constitució per controlar els accessos en un dels punts neuràlgics de la festa.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I encetam la plana estatal internacional amb el jutge del cas Koldo, que perllonga 6 mesos més la instrucció perquè encara hi ha moltes diligències pendents.
Inicialment la instrucció s'havia de tancar el 8 de setembre, però Ismael Moreno considera que entre la complexitat de la causa i les al·legacions presentades pel Ministeri Fiscal i les parts, el més adient és prorrogar aquest termini processal.
I la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, no es presentarà a les pròximes eleccions generals.
Ha confessat a Europa Press que no formarà part de les llistes que preparen Esquerra Unida, Moviment Sumar, Més Madrid i Comuns. Fa un pas al costat.
Conviene, después de un tiempo en la política institucional y además en la primera línea, creo que es muy saludable ponerse a un lado, poner lo mejor, el aprendizaje, el saber acumulado que tenemos a disposición de los proyectos que estén por venir, tanto institucionales, si podemos echar una mano, por supuesto, pero también del proyecto político, de los proyectos políticos, y pensar muchísimo, para mí es una cuestión clave en este momento, en nuevas formas de militancia, porque nuestro país lo necesita.
Detingudes a Barcelona, 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga localitzats a Espanya, camuflada en líquid de vainilla. En total, l'organització d'origen mexicà hauria introduït al país 2,5 tones de metamfetamina amagades en mercaderia legal.
I a la plana internacional, la regió de Kiev, a Ucraïna, ha tornat a patir un atac massiu rus que ha deixat el manco de 7 morts i una 50 de ferits.
Rússia ha confirmat la nova ofensiva que, segons Moscou, tindria com a objectiu principal magatzem d'empreses civils. Els bombardejos han causat incendis i l'ensorrament d'edificis, on diverses persones han quedat atrapades. L'atac també ha causat una fuga d'amoniac que ja està controlada i no suposa cap risc per la població.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Set i 49 minuts i encetam la plana d'educació fent-vos saber que durant el primer trimestre d'aquest curs 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears en la mitjana acadèmica més elevada.
De fet, tenen una mitjana acadèmica de més d'un 9 i per això han obtingut una beca que premia el seu talent. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
Tots agraeixen, de fet, el reconeixement a les seves bones notes.
I suposa un gran honor i recompensa en el meu esforç.
Estic molt orgullosa d'haver pogut treure aquesta nota.
Una sensació molt bona, se sent molt bé.
No m'ho esperava gens, perquè era una cosa que no entrava dins el meu plan d'aquest any.
Un viatge internacional, una aventura d'estudiar fora, que viuen amb una mescla d'emocions. És la segona vegada que el govern convoca aquestes beques. L'anterior edició, el curs passat, els alumnes partiren a estudiar anglès a Irlanda.
I encara pel que fa al talent, comença una nova convocatòria per reconèixer, però que en aquest cas és el talent creatiu de Mallorca. El Consell ha obert el termini per presentar obres als Premis Mallorca de Creació Literària i de Fotografia Contemporània 2026.
Enguany, els Premis de les Obres en Llengua Castellana s'equiparen als de Llengua Catalana amb una dotació de 80.000 euros per a les dues modalitats, a més d'introduir-hi categories de textos teatrals i literatura infantil il·lustrada. Les candidatures es poden presentar fins al 3 de setembre en literatura i fins al 3 d'octubre en fotografia.
També heu de saber que la Biblioteca Pública de Can Sales a Palma ha estrenat un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura i permetrà deixar de dependre d'empreses externes. És Neus Pericàs.
Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
I és que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha de fa molt de temps, dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
I ens quedem a Can Sales perquè els usuaris no deixen d'anar-hi tot i que sigui estiu. Hem pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan a la biblioteca.
Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diuen que ara que tenen més temps lliure és un bon moment per anar-hi.
Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
Realment hem decidit entrar perquè es n'inveieixi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es n'inveieixi els llibres hem decidit venir aquí.
Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
A l'escala de mostres, tinc a fer més.
El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I la... La ciutat d'Eivissa celebra la seva festa grossa, Santa Maria de les Neus. Des de les 7 de l'hora baixa, la catedral ha acollit una missa solemne en honor a la patrona, a la tradicional ofrena floral a la Verge.
El cor Ciutat d'Eivissa posarà la nota musical a un acte que tancarà la colla de Vila amb ball pagès a la plaça a les 9 del vespre d'aquí una horeta. L'atenció es desplaçarà al claustre de l'Ajuntament, on el pediatre retirat, Eladio Merino, rebrà la medalla d'or de la ciutat d'Eivissa.
Házmelo otra vez. Cógemela suave y hazla crecer. Yo te marcaré.
Un dels concerts més esperats de les festes de la Terra arribarà aquesta nit a Vara de Rei. Estatuas de Sal torna a reunir-se per oferir un nou concert després del retrobament de 2024. Una cita que farà reviure els grans èxits d'una de les bandes més emblemàtiques de la música eivissenca, Esther de Miguel.
Estàtues de Sal forma part de la història musical d'Eivissa. Nascuda a principis dels anys 90, la banda es va convertir en un referent del rock eivissenc i va aconseguir traspassar fronteres. Després del seu comiat l'any 2013, el grup ja es va retrobar amb el públic en un concert molt celebrat el 2024. Aquesta nit repetirà l'experiència a Vara de Rei amb una actuació que tornarà a reunir els seus seguidors. Sentim el guitarrista Joan Barbé i el teclista Juan Marredondo.
Ganas, ganas, emoción, alegría, volver a juntarnos. Tocamos todos los hits que tenemos y algunas de las que no hemos tocado en otros conciertos, en el último concierto, por ejemplo.
Reunir-nos sempre és una alegria. És una alegria per naltros, és una alegria pel nostre públic. Ara mateix el que volem és que avui, 5 d'agost, tothom vengui a veure un concert únic de reunió i que s'ho passi molt bé.
L'actuació compartida amb Billy Flamingo serà gratuïta i s'espera que congregui milers de persones al centre de Vila en una de les nits més destacades de les festes de la Terra.
I anem ara a Felanitx, perquè ja han presentat el cartell complet de les festes de Sant Agustí, amb un programa que convertirà el municipi en un gran escenari musical entre el 21 i el 31 d'agost.
20 de abril del 90. Hola, chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escriba.
Aquests cortos que escoltàvem de fons compartiran cartell amb BM Clan i el retorn de l'Ex San Busto. Però hi ha una cita que sobresurt per damunt de totes. El concert de comiat de Lofos Lesbian.
Plano fijo en claro oscuro y luego inmerso en mis delirios. Te vigilo cuando duermes. Es tu hora de moverte. Y todo lo que siempre nos marcaba.
La banda de Santi Balmés farà una de les seves darreres aturades a Mallorca abans de dir adéu als escenaris. Serà el 26 d'agost en una gira de comiat que posarà a punt final a més de 25 anys de trajectòria i un repertori que ha marcat diverses generacions de seguidors.
El cartell, però, arrencarà dia 21 amb Mantra, Avalanche, Circo i DJ Vini. Dia 22 serà el torn de Celtas Cortos i M Clan. L'endemà arribarà el retorn de l'Ex San Busto i després del concert de comiat de Lofos Lesbian també passaran per Felanitx La Dècada Prodigiosa, Tomeu Penya, Xanguito, Jorris Camoy i Val Nou. El programa es completarà amb el musical La Sirenita, la cursa popular nocturna de Sant Agustí i també l'actuació d'Agustí el Casta, que tancarà les festes abans del castell de focs artificials.
Un dels guitarristes que més ha contribuït a l'evolució del flamenc, Pepe Avizuela, que escoltau amb aquests Tangos Candongos, nom artístic de José Antonio Carmona, família dels Ketama.
Si l'amor pesara más que l'alma entera,
pequeña cosa bajo el mismo techo, por no decir que sin ti yo ya no me encuentro.
De fet, és el pare del guitarrista i conco del cantant ha mort als 82 anys després de pràcticament tota una vida dedicada a la música. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per culpa d'una malaltia, però fa només mig any que va ser la darrera aparició pública quan va rebre la gran creu d'Alfons Desa el Savi.
Amb la música dels Ketama i de Pepe Avicholà arribarem al butlletí horari de les 8.